versionant aquest tema així amb... en sistema, podríem dir, amb tipus chill out, més tranquil. Aquesta quasi la podíem posar, crec que és el, no sé si el dimarts o el dimecres, que fem aquest tipus de cançons així més tranquil·les, més cançons de relax, de chill out, tal com està interpretant la cançó, tal com fa la versió, la Mini Driver. Bé, deixem ja aquesta primera hora i... quan són a punt d'arribar a les 12 i un minut, moment de començar la segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora que ens portarà fins al punt de la una. Al punt de la una tenim notícies i ara és aquell moment que en fem l'abans de l'informatiu. I és aquell moment que jo hauria de dir bon dia a Abel. I l'Abel contestaria allò de...
Bon dia!
Exacte, veus, la veu de l'Abel, no, inconfundible. Però no, avui tenim l'Abel, cobrim una roda de premsa a l'Ajuntament, vol dir que tindrem a la Cristina, que no se'n pot estar de venir, l'acabem de convidar, però ella s'ha aferrat aquí i no vol deixar els micros. Cristina, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Doncs a la Cristina li toca explicar-nos quines seran les notícies que es tractarà avui al punt de la una. Vinga, com vulguis.
Doncs l'Ajuntament de l'Escala posa en marxa l'Oficina Tècnica per a la Transició Energètica i l'Emergència Climàtica. Té per objectiu oferir informació i formació sostenible i aplicació de mesures que atenuïn els efectes del canvi climàtic. Aquest serà el tema d'obertura de l'informatiu d'avui al punt horari de la una del migdia. Però també parlarem d'altres temes, com que l'Institut i el CAP de l'Escala han posat en marxa una nova edició del programa Salut i Escola. Cada 15 dies una infermera pediàtrica visita el centre escolar per atendre les necessitats de l'alumnat relacionades amb la salut. O també temes culturals, com que, per exemple, demà engega la tercera temporada de La Llongada, el sopars amb cantada de taverna que organitza l'agrupació sardanista Avi Xaxo. De febrer a juny, un sopar cantada al mes. A la primera sessió s'hi ha convidat el grup Els Tres de Ronda.
Perfecte.
També farem l'agenda esportiva, Els divendres ja sabeu que sempre estem pendents del cap de setmana d'on estarà els diversos equips que tenim de l'Escala repartits per al territori. En aquest cas, parlant de futbol, l'Escala jugarà demà a Lloret, però aquest cap de setmana també tindrem bàsquet i tenis taula. Ho repassarem a l'informatiu, al igual que farem amb l'agenda d'activitats. I aquest dissabte al matí, per exemple, a la llibreria Vitela podrem veure el domador de paraules. També s'estrena el vídeo clip Vehículo Longo o, com dèiem, el tercer cicle, La Llongada amb Els Tres de Ronda. A nivell, doncs, cultural, aquestes són algunes de les activitats que tenim preparades a l'agenda. I, com no, hem de connectar amb en Sergi Corral perquè ens expliqui com anirà aquest cap de setmana. Però bé, Joan, ja ho hem dit tu i jo abans, eh?
Sí,
cap de setmana
sí.
Radiant, amb un ambient doncs més aviat primaveral que no pas d'hivern, per tant, gran sol i bones temperatures aquest cap de setmana. I un cop acabi l'informatiu, donarem pas al Zona Mixta amb Ivan Garcia per fer un repàs i aquesta prèvia del futbol, del bàsquet, del tenis taula, doncs, que espera per aquest primer cap de setmana, 1 i 2 de febrer.
Molt bé. Això com si ho haguessis fet tota la vida.
Eh? Que sí? Vaig entrenant.
Tens veu d'informatiu.
Sí? Això sí que no m'ho havien dit mai.
Molt bé, doncs, Cristina, gràcies per aquest abans. Ara t'ho li he de dir, tots t'esperem al punt de la una per anar ampliant continguts, però no t'ho puc dir-ho.
M'ho pots dir, jo li dic a l'Abel.
Vull dir que sempre és el comiat que fèiem. I bé, el que hem de dir és que deixem tornar a redacció per anar preparant el far d'aquesta tarda. Doncs, Cristina, una vegada més.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Molt bé, doncs continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera després d'aquest abans de l'informatiu que avui ens ha fet la Cristina. Els recordo que l'Abel el tenim cobrint una roda de premsa que s'està fent a l'Ajuntament i per això doncs no el tenim, no està ara aquí a aquesta hora. Ara, en aquest moment, encara estaríem parlant, m'imagino, de l'informatiu i també avui, que és divendres, també fem el que és els esports del cap de setmana. Sempre aquest cafè que fem amb els amb els veïns, que sempre ens agrada tots saber com està la situació esportiva del cap de setmana. Però bé, si li sembla bé, anem a donar un cop d'ull per veure què passarà aquest cap de setmana, que tenim la jornada número 19, que li poso aquí, a Tercera Catalana, al grup 15, amb tota una sèrie de partits, que tenim, de fet, el líder, el Torroella, viatja al camp del Borrassà. El Borrassà és el desè classificat, que està en aquesta zona mixta. Ai, zona mixta, zona mitja, no mixta, zona mixta, ja vindrà després, zona mixta, zona mitja. En principi no hauria de tenir cap problema, però esclar, mai se sap si aquí pot acabar la seva imbatibilitat o no. A vegades on menys t'esperes és allà on te... allà on t'ho perds tot. Bellcaire li toca un de la part de dalt, el Portbou, el Bellcaire amb 21 punts, el Portbou amb 34 punts, el Portbou que forma part d'aquests 5 equips que ja s'han destacat un xic i que són els que lluiten per aquestes places d'ascens. L'altre equip veí, com és el Verges, juga també a la pista del Bisbalenc, el quart classificat, doncs, tant a la pista, juga a casa seva davant del Bisbalenc, no? La pista, casa seva davant del Bisbalenc. Vol dir que és allò que els hi toca, dos equips complicats, tant a Bellcaire com a Verges. L'avantatge és que juguen tots dos a casa i que són dos partits que es podran veure, perquè el de Bellcaire juga diumenge a les 12 i un cop després de dinar hi ha el Verges davant del Bisbalenc. I un dels altres equips, com és el Sant Pere Pescador, que el tenim classificat a la novena posició, juga davant del Vilamalla, un dels equips de la part baixa, que en principi no hauria de tenir cap problema, sempre diguem en principi. Molt bé, això és el que don de si aquesta, aquesta categoria, aquesta tercera catalana, i si ens anem ja el que és la quarta catalana, que també hi tenim els equips veïns, per començar per l'Estartit, que juga contra els Cuers, el Sant Miquel de Fluvià, partit a priori entre cometes fàcil. El Jafre juga al camp del Monells, el Jafre per intentar aguantar aquesta treure-li, més ben dit, la segona posició al Sarrià de Ter, perquè ara la classificació està Can Givert en 40, Sarrià de Ter en 36 i Jafre tercer amb 34, doncs intentar recuperar aquesta segona posició que dona ascens en directe davant, com dèiem, del Monells. Per la seva banda, el Sarrià de Ter juga al camp del Sant Gregori, que el Sant Gregori és un equip de mitja taula, novè classificat amb 24 punts. I pel que fa al líder, el Can Givert, juga a casa davant l'Albons. L'Albons, que el tenim en cinquena posició, podríem dir que és un dels partits interessants de la jornada. Primer classificat contra cinquè classificat. I per la seva banda, Viladamat, doncs, juga en el camp del Camallero. Viladamat, que també és un dels que està a la part alta, quart classificat, que també amb opcions a aquesta segona plaça, perquè aquí podríem dir que Can Givert, Sarrià de Ter, Jafre, Viladamat i Albons, aquests cinc són els que lluitarien per aquestes places d'ascens, d'ascens directe. Aquí no hi ha promoció. Quarta catalana, ascens directe. Com els deia, el Viladamat es desplaça a jugar diumenge a les 11 i mitja, dos quarts de 12, al camp del Camallera, que és el 13è classificat. Bé, i això és el que don de sí, aquest cafè que avui m'he fet jo sol, ha fet de Juan Palomo, jo me lo guiso, jo me lo como. I el que farem ara és anar una altra vegada a la música, amb protagonistes que hem tingut a l'apartat de sants i aniversaris. Aquest boig per tu que ens interpreta la Shakira.
La terra humida escric, saps que estic boig per tu. Em passo els dies esperant la nit.
boig per tu. Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes s'esperdran entre la pluja que caurà avui. Em quedaré atrapat ebri d'aquesta llum, servir-li el cavall boig per tu.
Era Shakira amb aquest boig per tu, aquest tema de Sau que va voler enregistrar en un dels seus treballs discogràfics. 12-13 minuts i si els agrada, si els agrada allò d'anar a caminar, l'excursionisme, doncs ara és el seu moment, perquè amb aquest espai que ens porta en Jaume Monés juntament amb en Xavi Tió, és una proposta setmanal per sortir a caminar, per sortir a fer senderisme. I avui en Xavi Tió ens fa pujar al cim de les Guilleries, a Sant Miquel de Solterra o de les Formigues. L'escoltem i si els hi sembla bé, vagin a punt prenent nota per si és una d'aquelles sortides que els agradaria fer.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Tres formigues custodien el punt més alt de les Guilleries. Aquesta serralada a la que avui fem una visita a l'espai de senderisme i que, com saben, es troba ubicada entre el Prepirineu i les serralades prelitorals catalanes. Xavi Tió, com estem?
Ah, Maria, com anem?
Molt bé, avui dèiem anem a aquest punt més alt de les Guilleries i, de fet, té una doble denominació, oi?
Just. Una proposta que és pujar a Sant Miquel de Solterra, popularment conegut també com a Sant Miquel de les Formigues, o Sant Miquel de les Formigues, no?, directament, des de Sant Hilari Sacalm, per anar a les Guilleries, una zona que queda entre la Selva, Osona, tocant també una miqueta la Garrotxa. Us proposem això, una senzilla excursió entre Bets, Alzines, Roures, Castanyers i Faig per pujar a Sant Miquel de Solterra.
Déu-n'hi-do, quasi res. De seguida ens hi posem. Sant Miquel de Solterra o de les Formigues. I com sempre hem de començar amb la ubicació, el lloc, el punt de partida de la ruta.
Doncs, aviam, ens hem d'anar primer fins a Sant Hilari Sacalm. Una vegada al poble ens hem de dirigir cap a la Font del Sastre, és un barri, una urbanització que hi ha als afores. Girem a la dreta per una pista encimentada primer i després de terra, però en molt bones condicions, que és la pista que porta a la Creu d'Horta, i passats 6,7 quilòmetres trobem la Font dels Abeuradors. Aquí és el lloc on hem de deixar el cotxe, on s'inicia l'excursió a peu. Arribem o sortim dels 923 metres d'alçada, sortim per una pista que hi ha a l'esquerra mateix de la font, no ens la passarem perquè està molt ben indicada, està amb un revolt molt visible, per aquesta pista que dèiem que surt per l'esquerra, molt ben indicada, seguint sempre indicadors que ens indiquen, ens menen cap a Sant Miquel de Solterra. Està senyalitzada també amb senyals als arbres o a les roques.
No ens han de perdre pas.
No és gens perdedora. Primer deixem un trencall a la dreta que fa un acusat revolt. Més enllà, per la banda esquerra, podem veure l'espectacular castell de Vilavecchia, una construcció que fa goig, la fondalada a la vall. Continuem cap a l'oest i després el camí vira cap a la dreta en direcció nord. A la que portem un quilòmetre i mig, més o menys, passem per un petit collet. Creuem un camí menys marcat que se'ns incorpora per l'esquerra, per on puja el GR83, i nosaltres el que fem és continuem pel camí més marcat, ascendint cap a nord, arribem al coll de Llavanyes, el traspassem, cal seguir sempre pujant pel mateix camí, que és sempre el més clar, amb trams costeruts, s'alternen amb trams de llaçades més suaus.
És terreny pedregós, més aviat?
És terreny arenisca, tipus com podria ser el Montseny, una miqueta. Arribem als 2,5 quilòmetres, tenim una bifurcació, cal agafar el camí aquí que s'enfila per la dreta, un revolt ja molt pronunciat, canviem de vessant.
Canviem de paisatge, també, o com
sí,
és?
Sí, perquè ens posem més a nord, el bosc també ja canviem, hem passat dels castanyers, doncs, a veure més pineda, i arribem ja als 3 quilòmetres llargs, just abans d'arribar a la Font Saguarda, que la tenim, a 50 metres encara no, agafem un caminet, un sender que s'enfila cap a l'esquerra, i comença al costat d'un petit mur, anem amunt, traspassem tot un frondós bosc de castanyers, els últims castanyers i faig, fins a arribar ja al final de l'arbrada, on cal girar sobtadament a l'esquerra, amb colze de 180 graus, canviem de sentit de la marxa i ens n'anem ja fins a la punta de Sant Miquel de Solterra. El cim mateix, com dèiem, a punt més alt de les Guilleries.
Què hi veiem des d'aquí dalt?
Hem fet uns 4 quilòmetres aproximadament, 1.202 metres d'alçada, hi ha una creu de ferro amb les tres formigues que li donen nom, tres formigues grosses d'uns 30 centímetres a la base de la creu. Hi ha les restes del castell de Solterra, també de la capella de Sant Miquel, restes quasi desaparegudes del tot, i la creu s'aixeca sobre les restes d'una torre circular de l'antic castell, no? Tenim vistes excepcionals cap al nord, sobretot del Coll Sa Cabra. Tenim la llarga cinglera del Far a la vora nostra. Una miqueta més a prop tenim els cingles de Rupí, de Tavertet, el Turó del Castell i el Puig de la Força sobre el Pantà de Sau. Al fons, darrere el Coll Sa Cabra, treu al cap la Serra dels Llancers i el Puig Sa Calm, en totes les cingleres de la banda sud del Puig Sa Calm. I encara més al nord, la vista se'n va fins al Bassegoda, tenim el Coma Negre, ja fronterers amb França.
L'Alta Garrotxa.
L'Alta Garrotxa, justa. Més cap a la dreta de tota aquesta zona de la Garrotxa tenim la Mare Déu del Món, se'n va a la vista fins al Massís de les Salines.
El Canigó es pot arribar a veure?
El Canigó jo crec que sí, segur que es veu, perquè si es veu el Massís de les Salines, a darrere just queda el Canigó. Veiem també la Serra de l'Albera, més cap a la dreta veiem el Montgrí, la Badia de Roses perfectament delimitada al mar, i per la banda sud tenim claríssims el Montseny i Sant Llorenç del Munt i Montserrat, que són el que ens tanquen la vista, no? 4 quilometrets que haurem fet fins aquí, haurem estat una hora i mitja més o menys de pujada, i el camí després de baixada no és altra cosa que desfer el camí, tornar cap al coll de Llavadell i arribar a la Font dels Abeuradors, on tenim el cotxe aparcat.
Doncs aquesta és la ruta lineal que ens ha proposat el Xavi Tió, Sant Miquel de Solterra o de les Formigues. Com sempre, fitxa tècnica, grau de dificultat.
Jo li posaria un 1,5 perquè no té massa dificultat, està molt ben senyalitzada.
1,5 sobre 5, per
sí,
tant,
1,5 sobre
molt
5.
Senzilla. Desnivell.
Estem parlant d'uns 300 metres, potser. Havíem sortit dels 900, arribem als 1.200, no arriba a 300 metres.
Longitud total 8, de la ruta?
Un poc més de 8 quilòmetres, i es fa amb unes dues horetes i mitja, no arribem a 3, si ens encantem molt a dalt fent fotos i contemplant la vista. Si ho volem complementar una miqueta, perquè no deixa de ser una passejada curta, un cop al cotxe, si seguim la pista que ens havia portat fins a la Font dels Abeuradors, ens podrem arribar fins als Castanyers i al Pou de Neu del Sobirà, i encara una miqueta més enllà, a la Taverna del Sobirà, on si volem anar a dinar ens podem entaular ben entaulats a una masia grandiosa que és el Sobirà Santa Creu, que és el final d'aquesta pista per on hem arribat a la Font dels Abeuradors.
Molt bé, Xavi, fins al proper programa.
A reveure.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
I després de caminar per les Guilleries, per Sant Miquel de Solterra o de les Formigues, amb en Xavi Tió, continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera, i és moment de fer el rentaplats. El rentaplats setmanal. Rentaplats són de les notícies que es donen a l'informatiu. Agafem 5 d'aquestes notícies, les posem en els plats, una és la paraula, el número, el noi, noia, que són la notícia bona i la no tan bona, que és una és la jove i l'altra la vaca tremolosa. I comencem per la paraula. La paraula és Japó, perquè dos representants del segon operador turístic del Japó visiten l'Escala i la Badia de Roses per recollir informació i crear un vídeo per vendre a casa nostra com a destinació al seu país. Aquests japonesos que els hem vist corregent aquests dies per l'Escala, per diversos llocs, fàbriques d'anxoves, ruïnes d'Empúries, les plages, tot i que no els han trobat com ens hauria agradat que els trobessin, però de fet ja té l'excusa del que ha passat amb el temporal Glòria. Menys mal que han vingut aquesta setmana. Si arriben una setmana abans, no sé pas què haguessin vist. Bé, ens anem a l'apartat del número, i és referent al que parlàvem ara, referent a la llevantada, i el número és 400.000 euros, que és el que de moment l'Ajuntament xifra en els danys de la llevantada. Pugen a aquesta quantitat. De moment 400.000 euros, veurem després si hi ha més, com se sol dir, aquells pollaques. Pollaques, estoy aquí, doncs m'hi poso d'això perquè m'ha sortit això. De moment podríem dir 400.000 euros. 400.000 euros aquí, més tot el que hi ha a la costa. Vull dir, avui ja parlàvem de les quantitats que hi ha hagut de danys amb aquesta llevantada a les zones, i sobretot a les zones de la costa. I el protagonista és Carles Román. L'escalent Carles Román és el creador del primer videoclip del grup de rock Vehículo Longo. La presentació oficial en societat es farà aquest dissabte a la tarda al CERC. Carles Román, aficionat també a fer el curs, o aquesta vegada vídeos, és un excel·lent dibuixant, i també, com no, podem dir que una altra de les seves passions és els audiovisuals. I l'anxova li donem a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Escala, perquè ja disposa d'un desfibrilador que podrà fer servir en cas de necessitat en els operatius que hi participes. Una cosa dels que aquells que s'havia de tenir en mà ha tardat un xic, però ja en pot disposar, i suposo que amb ells també més tranquils a l'hora de fer tots els operatius que fan amb totes les activitats que participa l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Escala. I la vaca tremolosa, doncs, per la societat política que estem vivint, encara amb polítics a la presó, polítics a l'exili i tot el que està passant aquests dies, que a vegades fan que no tinguem un panorama, doncs, no gaire alentador. Bé, doncs això és el que ha donat de si aquest rentaplats amb Japó com a paraula, amb 400, aquests 1.000 euros, com a número, en Carles Roman com el noi, el protagonista, a l'Anxova, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, i la vaca tremolosa sempre el donem a la situació que es viu amb aquests polítics, encara que els tenim a la presó, i els altres a l'exili. Molt bé, deixem ja el que és el rentaplats i anem amb una secció que també la tenim cada divendres. És els sons de taverna, i aquesta vegada recordant un grup escalenc amb una de les grans veus que hi ha hagut i reconegudes dins d'aquest gènere musical, com és la de Llucià Carbó, la veu, les veus dels pescadors que ens interpreten aquest tema, Entre les barques.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Entre les barques és la més famosa i popular havanera musicada per Salvador de Bau d'un poema de Josep Maria de Sagarra. El valor poètic i descriptiu d'aquesta és encomiable, digne d'elogi. El cantautor Lluís Llach va musicar igualment el poema de Sagarra amb un resultat divers de menor qualitat. L'escoltarem per al grup Les Veus dels Pescadors.
Entre les barques quan passa l'amor no du la fúria de crit i besada. L'amor que passa a la vora del mar és plos i flexible com l'aigua.
Entre les barques quan passa l'amor no sabes tindre passades molt llargues.
L'amor que passa a la vora del mar,
l'amor que passa a la vora del mar,
corre filet de fins a incubullada. Perquè a la platja hi arribi l'amor,
que passa la vora del mar, va sospirant
per les nits estrellades. L'amor que passa la vora del mar, vol que tot just es bellugui la barca,
i la barca vol de la vela.
Sentir les onades. Vol una galta que es deixi besar, però qui posi una certa recança. L'amor que es diu a la vora del mar és un amor de molt poques paraules.
Amor d'estrella que apunta en el cel, amor tranquil que agonitza
la tarda, ran de la cara s'agona i el cant del grill ens arribi a la platja, i el cant del grill ens arribi a la platja. Entre les barques quan passa l'amor,
quan passa l'amor,
no
que passa
la vora del mar.
La vora del mar és un sospir
que t'allega com l'aigua. Que si per cas hi ha una punta de
que passa
la vora del mar.
La vora del mar és per el que
va fugir de la platja.
El més calent a l'aigüera.
Impressionant, impressionant escoltar la veu de Llúcia Carbó amb un temps força com aquest Entre les barques, una poesia de Josep Maria de Sagarra que Salvador de la Bau li va posar una excel·lent, excel·lent música i que aporta tota aquesta força amb aquestes respostes a vegades entre el tenor i el baix o entre el baix i el tenor. Molt bé, continuem aquí el més calent a l'aigüera i després d'escoltar aquests sons de taverna i abans que ens arribi en Jordi Orno tornem una altra vegada amb la música, amb protagonistes que ens en queden. Avui les veus són femenines, les protagonistes que es dediquen a la cançó o que han cantat, tot que no, algunes no s'hi dediquen, com és el cas d'Estefania de Mònaco, que va gravar un treball discogràfic amb una cançó com aquesta, Huracán.
Fallait que j'y succombe. Tu
el més calent a l'aigüera.
Era Estefania de Mònaco, amb aquest huracán, avui, Estefania com li toca, demà, que farà ja 55 anys. Molt bé, a 12:38 minuts anem al cinema. I en el nostre cinema paradís, per parlar de cine, trobem, com sempre, amb en Jordi Horno. I aquests dies que se'ns acumulen moltes coses, tant de premis. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia. I no només els premis, que altres coses hi han que els introduirem al començament, perquè així ja els haurem, ja ens els haurem ventilat.
Molt bé, doncs van passar els Gaudí, han passat els Goya. Els Goya, bueno, que ara en parlàvem aquí amb en Jordi abans d'entrar, que aquesta vegada la presentació per part dels Buenafuente no va ser del tot, podríem dir, allò que agradés a tothom.
És que no és qüestió de la presentació, és qüestió del format. Se'ls en va anar de les mans, hi va haver moments en què allò no tenia ni solta ni volta, perquè les cançons que cantaven, jo no sé, però a casa no, el so m'arribava deficient. I tinguent en compte que les cançons estaven relacionades amb el cinema, doncs no t'enteraves de la meitat del que deien. I després, d'en Buenafuente i la Sílvia Abril, ells tenen un guió, ells han de fer, si fan el ridícul, poder interiorment ja ho saben, però esclar,
però que ho acceptin, no?
Sí, esclar, però
amb les taules que porten aquests dos.
Exacte,
però vull dir que, hòstia, això vols dir que agradarà, això vols dir que...
Exacte. Però me refereixo jo de que aquestes gales estan assajades. Els nominats saben teòricament el que han de fer. No pot ser que aquella senyora que molt respectable que li van donar
la Benedicta Sánchez,
que li varen donar el Goya a l'actriu revelació, que actriu revelació no importa l'edat que un tingui, perquè representa que també hi havia l'actor que feia de Franco mentre duré la guerra, que també era actor revelació. Per tant,
Santi Prego.
Exacte. Doncs no importa, però sí que s'ha de tenir en compte que en els nominats, que hem d'entendre que qualsevol d'ells pot ser el guanyador, han de saber què han de fer. Vull dir, que, no ho sé, jo la veritat vaig trobar que se'ls han embenat de les mans tot, perquè no hi havia cap mena de control sobre els discursos. Si pujaven quatre, parlaven quatre. Amb alguns...
Això és el que es fa pesat, a vegades.
Amb alguns se'ls hi sentia la música que ja els feien fora, i d'altres no passava res. Vull dir, no entenc, no hi havia criteri. No hi havia absolutament res. Llavors, amb l'In Memoriam, si portes a un pianista com, o un actor, un artista com en Jamie Cullum, el que no pots pretendre és que no tingui protagonisme. Per tant, has de, això d'haver de compartir el protagonisme de l'actuació de Jamie Cullum amb l'homenatge que fas als desapareguts, és clar, o un o altre. Vull dir que, clar, llavors anaven intercalant els desapareguts amb el pianista. Per què? Perquè, clar, tenien l'obligació de que ell també sortís, perquè, caram, no és un mindundi, només faltaria. Bueno, doncs totes... Llavors, no sé quantes vegades va passar gent per davant de la càmera.
Sí, tens raó, això.
Aviam, perdona, qui munta les càmeres? Ah. Els tiros de càmera han de ser nets. No pot ser que montis una càmera al mig del passadís, que la gent se t'aixecarà perquè... No, això és... O sigui, si comencem pel muntatge, si continuem per la realització i acabem intervencions, les úniques coses que valien la pena van ser les intervencions d'alguns dels premiats, que varen ser prou lloables. I una altra cosa que jo no accepto, i em perdó de qui no hi estigui a favor, no pots donar el Goya honorífic a una persona que ja t'ha dit que no vindrà. Aviam, ho sento, les coses són així. El Goya pot guanyar-lo un actor o una actriu que no es present, per el motiu que sigui, perquè estigui treballant, perquè no li agradin aquests tipus de premis, però la seva feina ha sigut mereixedora d'aquest premi. Uh-huh. Ara, un Goya honorífic que hagin de venir a fer el discurs els fills? No.
Queda així, sí, malament.
Ho sento, però mira... No. I jo no dic que no se'l mereixi, al tant.
Se'l mereix, però...
Jo no dic que no se'l mereixi, que jo tindria la meva opinió personal, que me la guardo. Mm. Però és igual. El fet és que un Goya honorífic que saps a qui li has de donar, el que tens que fer és, com a mínim, que aquella... Caram, si el Goya honorífic semblava que li van donar a l'actriu que va guanyar el Goya a millor actriu de repartiment.
Mm-hmm. A la Benedicta?
No.
Ah, de repartiment?
De repartiment.
Qui va ser la de repartiment? La Julieta
Serrano. Mm. Si semblava que el Goya d'honor era ella. Tothom en peus, tothom... Bueno, doncs, escolta'm, les coses com siguin. S'ha de tenir tot molt ben lligat, i ja està. I a partir d'aquí, doncs, quan les coses no es lliguen bé i no comencen bé, no poden acabar bé. I això és el que la meva opinió d'aquesta cerimònia, que els últims anys semblava que poder... Ara, esclar, jo sempre dic el mateix, això depèn de qui la munta, de qui la dirigeix i tal. Amb els Gaudí vam dir que havia sigut una posada en escena molt acceptable. Per què? Pues perquè ho havien organitzat i ho havien muntat algú que es dedica a la posada en escena d'espectacles d'aquest tipus. I aquí, no. En fi, i ja està aquí Baudelaire.
Exacte. Anant un xic als premis, Dolor i Glòria...
No, els premis, res a dir.
Va ser la triomfadora.
Jo els vaig trobar tots molt encertats, vull dir que no hi ha base però, allò de dir...
Però es veia venir també que, esclar, si vas a Màlaga i no li dones un millor actor a Antonio Banderas... Vull dir, quasi. Estava molt cantat, aquest. Quasi, potser.
També hi havia, no sé si és l'Antonio de la Torre, que també és d'allà, eh?
Sí. El que sí va ser molt criticat, en el moment que ho escoltava per ràdio, va ser el premi en el millor vestuari que li van donar mentre dura la guerra, i estava escoltant per ràdio uns crítics de cinema que no entenien per què li havien donat el millor vestuari mentre dura la guerra. Diu, si tots són uniformes. Diu, quin... Què hi ha aquí per destacar de millor vestuari? Hi ha altres pel·lícules que...
Aviam, que... és que el millor vestuari, a vegades, no és només el disseny del vestuari, que llavors, sinó el saber trobar i que sigui fidel a l'època que representa. Està que sí, que tot...
Es deien que el vestuari era molt fàcil. No era per tenir un premi. Això és el que deien aquests crítics de cinema.
Totes les pel·lícules que estan ambientades en època, el vestuari és molt fàcil. El que costa és representar-lo. Uh-huh. Vull dir, clar... Aviam, Dolor i Glòria també estava nominada al millor vestuari.
Sí.
Quin vestuari hi ha allà?
Clar,
és que... no sé, jo... El tema d'aquests Oscars tècnics, vestuari, perruqueria... són els Oscars fílmics, els que donen imatge de la pel·lícula. Aquests, val, molt bé, pots dir si el de millor fotografia, doncs en podria tenir un altre perquè els enquadres eren millor d'una manera o de l'altra, però aquests, els de tipus tècnic, de vestuari, de disseny, de direcció artística, aquests són una mica complicats perquè això va a gust. I, bueno, una època molt determinada, una època molt coneguda, on hi ha hagut infinitat de pel·lícules sobre aquest tema, doncs que el vestuari sigui molt fidel, també té el seu mèrit. Ara, que tot era un relativament les cometes,
vull dir... L'opinió que expressaven...
Amunó i tot el seu entorn no eren militars i tots anaven vestits en l'època en què... En fi, que no ho sé, no m'hi vull pas ficar. No, és, sí.
A Ràdio Nacional d'Espanya hi ha una noia que també ho fa a Ràdio 4, que és la crítica de cine, que sovint poder l'hauràs escoltat, i aquesta és una de les que va criticar doncs, molt el vestuari de Mentre duri la guerra, que li haguessin donat el premi. De fet, Mentre duri la guerra, a part del millor actor de repartiment, l'Eduardo Fernández,
sí, tots, va fer tots van ser perfecte. Tècnics.
Tots va ser tècnics. Mira, jo diria, sí, producció artística, vestuari...
L'Eduard Fernández li han donat el Goya. Quan es va estrenar la pel·lícula, va ser l'actor més criticat perquè deien que era molt exagerat el paper que feia. Quan si vas a buscar la història d'aquest paio, Millán Estrell, sí, era així. Uh-huh.
No, no, és que ell ja va dir que també s'havia documentat molt. Sí, escoltes,
Però en el moment d'estrenar-se la pel·lícula va ser el personatge més criticat per part dels experts en crítica. Per tant, aviam, què passa aquí? Per tant, cadascú té la seva opinió personal i l'opinió personal s'ha de posar en un context més objectiu que subjectiu.
Molt bé, i això, Dolor i Glòria se'n va dur 7 dels premis, i Mentre duri la guerra, la segona amb 5, i la resta, que també estaven nominades, així que La intempèrie dugues, La trinxera infinita dugues, i Lo que arde dugues més, així, però també són d'aquests premis menors. I atenció, que perquè va repetir Enric Auqué, que de moment, una carretera prometedora, aquest noi, que també aquí se'n va endur to revelació
és que,
a Quinaia Romata.
És que jo no sé qui... Si heu vist a Quinaia Romata, és que ho fa. És que te'l creus. Mm. És que li agafes una ràbia. És que en aquell personatge, mira, per tant, ho va fer molt bé. Perquè jo quan un personatge me crea animadversió, i és un personatge, s'ho està interpretant. Per tant, jo considero que ho està fent molt bé. I tinguent en compte doncs, que és jove, i si no tinc mal entès, és de molt a prop d'aquí. Mm-hmm. És de Verges. Si no tinc mal entès. O sigui que tenim un altre...
Home, no, sé que és Nian a Verges, però no sé si ell és de la família ve d'aquí.
Si no ho tinc mal entès, sí. Però... estic segur que més d'un del que ens escolta poder ara m'ho discutirà, però jo tinc entès que sí. I tinc entès que sí perquè...
Rupià.
Val.
No, d'ho que és la zona aquella.
I tinc entès que inclús ell mateix ho va manifestar amb alguna entrevista o amb algun moment, quan els Gaudí, no ara amb els Goya, sinó amb els Gaudí. Però bé, una anècdota.
I aquí la Wikipedia posa Rupià, i la Wikipedia l'espanyola diu Verges o Rupià. No. Bé, ho deixa clar. Doncs, però d'Oquer sí que n'hi ha a Verges.
Doncs aquest actor, els seus...
És empordanès.
És empordanès.
És empordanès, està bé.
Bé, i... No sé, tens alguna cosa més que comentar dels Goya? Perquè jo no tinc res més.
No, ja està. Ja deixem els Goya. Tenim pendents, el que passa que, com que encara ens queda temps, perquè, diguem, els Oscars serien el dia 16, no, Jordi?
No, el dia 9.
Ah, el dia 9. Així, quasi tenim ja la travessa. Dels...
La setmana que ve és l'últim divendres que farem abans de que...
Vale, doncs la guardem per divendres, si et sembla bé.
Jo vull, abans d'entrar amb les estrenes, que és el que deus voler anar a fer,
sí,
te voldria fer dos apunts.
Vinga.
Un, felicitar la indústria del cinema, perquè avui és el seu patró, Sant Joan Bosco. I bé, precisament els Goya se celebren la setmana que se celebren, es fan sempre el més a prop possible del dia del patró del cinema, que és Don Bosco. Mm-hmm. I fer un apunt amb Kobe Bryant, que serà un esport... La seva desaparició va ser un sotrac per tothom, però des del món del cinema, doncs, reconèixer-lo perquè va guanyar un Òscar.
Sí,
va guanyar un Òscar per un curtmetratge animat a on ell també hi sortia, que es deia Dear Basketball, o sigui, Estimo el Basketball, si ho traduïm, i que esportista d'èlit, guanyador d'un Òscar, encara que sigui un Òscar per un curtmetratge d'animació, fa l'any 2018. He dit aquí aquests dos apunts que tenen a veure amb cinema, i l'altre, doncs, amb el dia de... amb aquest esportista que també té el seu lligam amb el món del cinema, perquè el fet de guanyar un Òscar el converteix automàticament en membre de l'Acadèmia, que podia votar en els Òscars.
M'imagino que hi devia haver votat en aquests Òscars. Suposo que la votació deu estar tancada, no?
Voten, sí, n'hi ha que voten i n'hi ha que no. També tot s'ha de dir. Però vull dir que el fet de convertir-te en guanyador d'un Òscar automàticament ja formes part de l'Acadèmia. I en aquest cas, doncs, Kobe Bryant era un esportista d'èlit i membre de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques nord-americana.
Perfecte. Doncs molt bé, divendres que ve fem aquesta quiniela, aquesta travessa dels Oscars, i Jordi, ens queden 7 minutets per saber quines són les estrenes d'aquest cap de setmana.
Bueno, aquest cap de setmana arriba una pel·lícula que, evidentment, estarà molt present precisament en la cerimònia dels Oscars i que jo tinc marcada com a possible guanyadora de l'Oscar, en aquest cas el de millor actriu, per la Renée Zellweger, per la seva interpretació de Judy Garland. Són interpretacions que a l'Acadèmia els hi sol agradar molt, quan interpreten actors, actrius o cantants que han tingut alguna a veure amb el món del cinema. I Judy Garland és una de les grans del món del cinema, desapareguda prematurament, perquè va morir molt jove, però aquesta pel·lícula li pot donar el segon Òscar, si no vaig errat, a la Renée Zellweger. Bueno, Judy és la biografia... No, està basada en una part de la vida de Judy Garland, concretament l'última part, quan ja estava decadent, ja tenia problemes de salut derivades de no massa bon comportament en temes relacionats.
Alguns excessos, que
exacte. I bé, Renée Zellweger fa una interpretació, diuen que excel·lent, d'aquest personatge. Per tant, ja va guanyar el Globus d'Or. Jo considero que pot estar...
Que té molt de números
Té molt de números per guanyar també a l'Òscar en aquesta interpretació. Per tant, Judy, la primera estrena que comentem. Llavors tenim Underwater, que és una pel·lícula de ciència-ficció amb tocs de terror i allò, aquelles claustrofòbiques que et fan patir, i que la protagonista és la Kristen Stewart, la de Crepúsculo i de moltes altres pel·lícules. L'última, Los Ángeles de Charlie, també hi apareixia. Doncs aquí la veureu molt i molt canviada, amb el cap rapat, o sigui, te l'has de mirar-te dos vegades per veure-li les faccions de la cara, per saber que és ella, perquè està molt canviada. Científics que estan fent unes investigacions al fons marí, a uns 1.000 metres, a la fossa de les Marianes, si no vaig errat, i en allà, doncs, alguna cosa toquen del fons marí que, doncs, provoca que tinguin problemes en el laboratori on són, i han de fer mans i mànigues per sobreviure en aquesta experiència. Una pel·lícula que aquests dies se n'ha parlat molt és Adu, una pel·lícula espanyola sobre... que són un parell o tres d'històries que van cada una pel seu costat, però que tenen un nexe comú, que és el tema de la immigració, i està ambientada a l'Àfrica. Està apadrinada per aquestes organitzacions de migrants, i protagonitzada per Luis Tosar i la Anna Castillo. Doncs bé, aquesta pel·lícula ara ha estat molt promocionada perquè la varen presentar a la preestrena, i van assistir la ministra d'Assumptes Socials, fent tota una sèrie de personatges, perquè aquesta pel·lícula toca aquest tema. Llavors, una comèdia espanyola, Para toda la muerte. Aquí es toca el tema dels opositors. aquestes persones que es dediquen la vida ja per presentar-se a les oposicions i que, esclar, mentre fan això no poden fer res més. Bueno, doncs aquí el protagonista, que també n'és el director, que és l'Alfonso Sánchez, es dedica a això, a preparar oposicions, i mentrestant viu i és mantingut per la família de la seva xicota. Què passa que un dia doncs, li diuen que ha aprovat i que és el número 1 de la llista. Esclar, tothom content i tothom... Però, esclar, què passa?
Se li acaba el xollo.
El que passa és que l'error, quan li han comunicat, és que sí que és el número 1, però dels suplents.
Ah.
Per tant, no obtindrà la plaça fins que els que van davant seu no hi siguin.
I renunciïn o qualsevol cosa.
Llavors, bueno, aquí... D'aquí plora la criatura, que serà la base d'aquesta pel·lícula. Pel·lícula familiar, Volando Juntos, Volant Junts, una pel·lícula que arriba en versió catalana. Està basada en uns personatges reals i el protagonista és un adolescent que ha d'anar a passar a l'estiu amb el seu pare, i això no li fa gaire gràcia perquè el seu pare és un biòleg que es dedica a estudiar les oques en el seu ambient natural. Però la cosa millorarà quan s'embarquin en una aventura per protegir una espècie, per protegir una espècie que està en perill d'extinció, i que aquest adolescent s'implicarà doncs molt amb aquesta aventura. I pel·lícules de Mainada, Operación Panda i Quakers. Són dos pel·lícules d'animació per als més petits. Operación Panda és la història d'una cigonya, bueno, d'un panda, un cadell de panda, que una cigonya entrega per error amb una família equivocada. Aquesta família són ossos, doncs emprendran un viatge per tornar aquest os panda en la seva verdadera família. I l'altre, Quakers, doncs és una pel·lícula on els protagonistes són uns ànecs que viuen en una illa molt plàcida, però que cada X temps doncs es reprodueix una llegenda que pot ser perillosa per ells, i que a partir d'un altre personatge de llegenda doncs poden trobar solució a aquest problema. I ja...